Benvinguts al nostre programa.
Xerrat de Nicolà.
Hola, bon dia. Estem de nou amb vosaltres amb el nostre programa Personatges Singulars, un grup del taller de discapacitats del Priorat. Avui estem aquí a l'estudi del Ràdio Falset, entre la Peixera, jo, que sóc la Dolors.
Alberto.
L'Assun.
Marta.
Exacte.
I fora de la Peixera, com sempre, el nostre tècnic, el Jordi Soldevila. Aquest programa Personatges Singulars el fem cada mes. La idea és trobar gent de la comarca del Priorat amb idees innovadores i projectes interessants per donar-vos a conèixer. Entre tots preparem una entrevista amb preguntes senzilles, però interessants, perquè en poc temps ens podem fer una idea clara del projecte que tenim entre mans.
La comarca del Priorat és coneguda per la seva producció agrícola, l'elaboració de vins, olis, ametlles, avellanes, a partir de la qual s'ha desenvolupat amb el temps un cercle gastronòmic que l'acompanya. Fa uns anys comencen a sorgir restaurants amb renom del tipus de cuina, pel tipus de cuina que s'hi elabora, per la seva originalitat en els productes elaborats, per la seva exquisidesa en els plats i pels maridatges amb els productes de la pròpia comarca o de les comarques veïnes, potenciant els aliments ecològics o bé de proximitat. En el programa d'avui tenim amb nosaltres a una persona que des de fa un temps va muntar un petit i discret restaurant a Falset, on cada plat és una experiència nova per qui se'l menja i cada menú un petit plaer per tots els sentits. Tenim amb nosaltres a la Mercè, del restaurant del Cairat. Hola, Mercè.
Hola, bon dia.
Gràcies pel temps que ens dediques ara.
Cap problema.
I nosaltres hem preparat unes quantes preguntes per conèixer el teu projecte, el Cairat, i la teva cuina, i perquè ens expliquis una mica d'on va néixer i tot això.
Molt bé, doncs intentarem.
Comencem?
Com va néixer el Cairat?
Doncs ara, amb aquest resum que m'heu fet, diu, fa uns quants anys, doncs sí, el febrer farà 32 anys que va néixer el Cairat. El Cairat va ser un projecte amb el meu company, el Juli i jo, i va ser primer com una granja cafeteria, un lloc de trobada, de venia gent jove, venia gent gran, teníem ganes doncs, de que fos un lloc d'acollida, de tertúlies, de comentaris i així. I a poc, dels cafès en llet, dels frankfurts, de les torrades, vam anar passant a plats més calents. Però 32 anys portem.
Així que digui si està obert.
Mira, ara, com a restaurant, el que ja vam plantejar és un horari molt més restringit perquè puc estar molt més a la cuina. Per tant, obrim de dimarts a diumenge, al migdia, d'una i mitja a tres i mitja. Després, els dissabtes, també faig les nits, de les 9 a les 10 i mitja. Això vol dir horari de cuina, que la gent pugui estar la rato que vulgui, al menjador, això no cal dir. I després, si tinc reserves de petits grups i així, doncs puc obrir qualsevol dia a la nit.
Aquí, qui pot que fa la cuina?
Mira, la nostra cuina ha anat evolucionant, com jo sempre dic, hem anat evolucionant la societat i sobretot la comarca. En acabat, ara estem treballant molt amb producte de proximitat, sobretot el producte de la comarca, i ensenyar-los a la gent que ve. El meu públic també és veritat que me ve molt de fora, per tant, estic super orgullosa de poder ensenyar el que mengem, com podem interpretar aquests plats. És una cuina catalana, prioratina, és senzilla, però vull dir que la gent li donem sempre aquell toc de l'originalitat.
Com és que es diu Cairat?
Mira, el Cairat no el van posar en antros, perquè aquest establiment estava obert, van obrir com una geladeria. Després van tancar-ho i després va ser quan nosaltres ho vam agafar i ho vam llogar. El nom ja ho posava, però com que ens va agradar molt, doncs el van mantindre. Cairat simplement és per la nostra construcció de l'edifici, és el més baixet del carrer Nou, de número 3 de Falset, perquè allí precisament va caure una bomba i l'any 38. Encara com que no hi havia diners, doncs quan van poder els amos van cobrir amb teulada i ja està. I allò va ser molts anys un porral, un magatzem. I el que clar, tenim l'estructura de teulada amb els cairats, que són els travessanyos en castellà, però també és veritat que és un localisme, hi ha llocs que li diuen escaires, cabirons, i aquí tota aquesta zona es diu cairat, i després, doncs, clar, com que estan a la vista i es veuen, doncs, van deixar el cairat. És una construcció.
I va ensenyar a fer cuinar?
A veure, ensenyar a cuinar, jo crec que a vegades es porta. o a vegades es porta, t'ha d'agradar. Però sí que és veritat que a mi qui em va ensenyar i trobar els truquillos i això va ser el Juli. A casa havia entrat a vegades a la cuina, però també és veritat que la meva mare, amb 5 fills i molta feina així, la cuina no era el que li agradava més. Per tant, més aviat fèiem a casa un dinar doncs, de rapidez, família numerosa, avui toca això, demà toca allà. I després sapigué apreciar doncs, la cuina així, sobretot m'ho va ensenyar molt el Juli. Sí, sí. I també és veritat que com més he cuinat, més m'agrada. I ara ja tinc equip, això també és veritat, però disseny de carta, buscar productes i tot això, doncs ho estic fent jo, això sí.
Què t'agrada més, cuina o ser cambrera?
Aquí m'has agafat una mica perquè m'agraden les dues coses, però és veritat que el meu interior m'encanta parlar amb la gent i això és, per tant, quasi que em decantaria més amb el servei. Jo també dic que el nom de camarera l'hem de revaloritzar, el nom, perquè ara potser és molt famós, la gent vol ser cuiner, perquè doncs, hi ha gent molt mediàtica i en acabat doncs, quedes molt bé que dius soc cuiner. Però el servei a fora, l'atenció al públic, per mi és molt important. Te diré que inclús és més d'un 50% de resultats finals en un restaurant. Perquè jo sempre ho comento, en un restaurant la gent ve a dinar, per tant has de fer bé el menjar, perquè per això vens, i tu el vens i té un preu. Però després és molt important és com el serveixes, com l'expliques, com atens amb aquella persona, pel que ell te volen, tu el puguis entendre i que li puguis fer aquell traje a mida. Perquè hi ha gent doncs, que no tolera unes coses, hi ha gent que doncs, no li agraden les coses, hi ha gent que ve, doncs, no, és que no tinc gaire gana. I sempre has d'intentar entendre aquella gent el que vol i tu poder-los servir. I a vegades que fem així en conya, que dèiem que hi ha camarers, que jo diria que és la paraula professional de l'atenció al públic, i hi ha transportista de plats. I aquelles persones que corren molt pel menjador, que te deixen un plat però no s'han fixat si els plats tenen encapçalament. Jo quan preparo un plat, jo l'adorno. I per tant, el que intento és que quan posi aquell plat quedi bonic també a la taula. És com un quadre, és un muntatge, no? Per tant, hi ha gent que no, pam. I per tant, jo en aquest sentit ho tinc molt, molt present. I per tant, una persona que aixeca la mà doncs perquè vol demanar una mica més de pa o una persona que aixeca la mà perquè voldria més aigua, el camarer ho ha de veure. I sempre has d'estar mirant a tota la sala, discretament, perquè no t'has de fer pesat, però hi has de ser. O sigui que em quedo amb camarer.
No és tan fàcil.
No. I la gent a vegades la veus cremada perquè t'entren en una hora que tu ja pensaves tancar, sempre has de fer bona cara, és molt important. Un restaurant, sempre dic que si un plat està una mica just, perquè pot ser que aquell dia doncs, t'hagués fallat alguna cosa, sempre hem de treballar amb un 10, però pot ser que aquell plat, però si el serveixes bé i atens a la gent, t'he dit que aquell plat el salves. Però si tu arribes i porten un gran plat, però no t'agrada com t'han servit perquè doncs, no t'han atès com tu volies i així, aquell plat no se'l mengen a gust ja. Per tant, hem de tindre molt compte amb tot, des de dir un bon dia a saludar i a sempre tindre la rialla a la boca.
Els acompanyaments del menjar, amb el vi, els maridatges, tot això els fas tu?
Sí, quan plantegem un plat tenim molt clar que tot el que es posa al plat s'ha de menjar. No tenim aquell adorno que les rambles perquè ha quedat molt bonic pel color però que en acabat allò no es menja, sinó que ho tenim molt clar. I després sí, jugues. El que passa que també és veritat que no pots posar tots els plats tot. Hi ha plats que accepten molt bé un producte i uns altres que no tant. Per tant, vull dir que hem de tindre clar que doncs, jo que sé, amb un peix no li faria un maridatge en vinagre, o una reducció de vinagre, però potser sí que li faria doncs, amb un toc de vinagre, un toc de vermut, amb un vi blanc, amb un guisat doncs, treballaria doncs, amb un vi ranci, amb un vi dolç, inclús amb vi. Vull dir que els postres doncs, no cal dir. Ara, per exemple, doncs, estic fent una macedònia amb una gelatina de vi ranci. Vull dir que sí, en tots els plats intento posar el producte d'aquí i no cal dir que l'estrella és el vi i després l'oli.
Fas menjar per celíacs?
Sí. A la nostra carta, quan jo la dissenyo i parlo de carta, quan estem parlant de menús, nosaltres ara al restaurant, parlo en plural perquè doncs, sempre dic que som un equip, però quan plantegem la carta o els menús, treballo amb un menú amb productes de proximitat, que es pot escollir 5 primers, 5 segons, 5 postres, després faig menús temàtics, que això em funciona molt bé, perquè cada 2 mesos, més o menys, estem treballant amb producte. Ara he acabat el de tardor al Priorat, i per tant treballàvem amb vi, treballàvem amb fruits secs, treballàvem amb el producte d'aquí, doncs la ningada, el fesol, vull dir que... I ara, avui precisament, estic començant amb el menú de l'oli. Tots els plats portaran el producte estrella, que és l'oli. Uh-huh. Un el faig en cru, un altre el faig confitat, així parlo dels plats, un altre l'aromatitzo, i després hasta faig un postre amb unes perletes d'oli. Per tant, el que sí que és veritat que quan dissenyem aquests menús sempre pensem que pot vindre vegetarians, ara està cada vegada més els vegans, que són gent que no menja res que vingui de l'animal, o sigui, vol dir que no mengen ni ous, ni llet, per tant, has de tindre molt en compte que han de menjar. Ara cada vegada doncs, hi ha més celíacs, però també hi ha diabètics, vull dir, és veritat que han de donar facilitats a aquesta gent, perquè sí que és veritat que a vegades no podem dir que estiguin malalts, simplement saben que aquells productes no es poden menjar, però sí que has de donar facilitat i la gent no us està dient tot el rato, és que jo no puc menjar això, és que jo... I per tant penso que hem d'entrar en aquest tema, però molt, molt conscienciadament.
Mm-hmm. Cada vegada hi ha més gent, no?
Sí.
Amb al·lèrgia.
Sí, a vegades donava una mica la sensació que era com una moda, soc vegetariana, però ara veus que al darrere hi ha molta gent que tenen problemes de salut i per tant has de vigilar molt. Quan a vegades la gent et ve i et diu que porta all o porta ceba, aquest plat, i jo clar, els pregunto, sou al·lèrgics o no us agrada? No, és que som al·lèrgics. Han cagat. Per molt poquet que haguis posat, tu has de dir que allà hi ha all o hi ha ceba. Però si només és perquè no els agrada, moltes vegades ni ho notes perquè està cuinat, està disfressat amb molts més productes, vull dir que a vegades és una mica l'esnovisme. Mm-hmm. Però has de tindre molt en compte.
Això vol dir que t'has d'anar reciclant contínuament.
Sí, no? Bueno, jo també mm-hmm. penso que sóc una persona inquieta i m'encanta posar en reptes jo mateixa mm-hmm. i per tant doncs, en allò estic.
I vas a fer cursets o tal o ets autor...?
Bueno, una mica tot. No podem dir que ho sabem tot, però jo pues, m'obric molt, només a vegades vas a restaurants, mires coses i ja, a la teva ment ja et crea un plat, no còpies, mm-hmm. però ja t'ha donat peu a pensar, això ho puc fer així o així. I moltes vegades també penso aquest plat, ara per exemple amb el medú de l'oli, pues, entre cometes m'ha costat una mica, és com un part, s'ha de crear plats i després mm-hmm. els has de posar, has de pensar que ha d'agradar a la gent i això són reptes, però doncs jo crec que agradarà, però en acabat penses, i això com ho puc resoldre? Em feu el meu estil, perquè el meu estil no és fer una escudella i amb un cotxeró pum, posar, omplir el plat i ja està, sinó que jo faig unes presentacions que penso que, bueno, que són boniques, que són divertides, que la gent quan s'ho mira, pues no mira, no veu un plat de sopa, veu alguna més que un plat de sopa, no? I per tant això doncs, porta també que has d'anar creant. Ara, per exemple, també estem treballant amb la cuina sefardita, que fem cada segon dissabte de mes, a la nit, i és un altre repte perquè doncs, estic estudiant com menjaven en aquella època, com se comportaven la gent, bueno, com comportaven, com eren, mm-hmm. i per tant doncs, és un altre repte i has d'estudiar, sí, és veritat, sempre has d'estar formant.
I vas disfressada?
No,
no.
Jo ja es fa la visita pel call jueu, pels carrers mm-hmm. i això, es fa el tas de vins, però després jo, no, quan arriben al restaurant, el que sí que és veritat és que explico què vol dir sefardita i com menjaven, més o menys com era aquella gent, i moltes costums d'aquella època s'han transportat i han passat aquí. Fets de cuinar, posar segons quins ingredients ve molt de la cuina sefardita, les mm-hmm. espècies i això, vull dir, era una manera de, també, bueno, és unes cultures gastronòmiques que ens han anat portant de les herències doncs, de les famílies, dels avis als pares i els pares als fills.
Què penses de la cuina d'avui en dia, el que es ven, quan vas al supermercat que cada vegada hi ha més coses elaborades?
Bueno, clar, pensem que la societat ha anat canviant, per tant penso que ens hem d'anar adaptant. També és veritat que hi ha moltes famílies quasi que són que viuen soles en una casa, per tant, no et posaràs a fer un guisat. Per tant, la funció del restaurant penso que és una mica aquesta, recuperar aquells plats del xup-xup, preparar aquells plats que costen més temps i que a casa no en tens, perquè doncs, bueno, també és veritat que hi ha molta gent que té molt nivell, simplement perquè els agrada la cuina. Però si no t'agrada la cuina, trobaràs temps per anar a fer gimnàstica, per anar a caminar, per anar en bicicleta, vull dir... abans, en canvi, tenies les àvies i tenies les mares que, com que estaven a casa, cuinaven. Però ja t'he dit que jo, per exemple, a la meva mare no li agradava la cuina i a ella li encantava cosir. Per tant, el temps el passava cosint, no a la cuina. I, en canvi, jo tenia la meva iaia que sempre estava a la cuina. Quan no havia fet pastissets, havia fet un coc ràpid, sinó preparava el guisat. Ells se tenien a l'hort, tenien els conills, les gallines... Jo em recordo aquella olor de quan entraves a la casa ja era cuina, era quan a l'estiu que feien les conserves, aquella olor de tomaca. Vull dir, en canvi, doncs, ara en aquests moments penses que, bueno, els supermercats potser ajuden. També és veritat que ens anem conscienciant una mica més i això dona un crit a la gent, entre cometes, perquè jo miro moltes vegades les cistelles que la gent porta i veig que hi ha molt prefabricat, però no és perquè no tinguis temps, sinó que és per comoditat o perquè ens estem atrofiant amb el paladar. I sobretot l'adolescent o l'infant. Penso que ens hauríem de mirar més el que donem, perquè hi ha massa pizza i massa patata fregida i massa congelat. En acabat, és molt fàcil fer una cosa a la planxa o posar i fer una verdura bullida, no és que no, un bon raig d'oli. El pots fer amb puré, el pots xafar, el pots fer com un trinxat. És que el mateix plat el pots versionar moltes vegades. No fem cap, sempre, a sopar què? Pizza o pa amb tomaca, embotit, formatge. Hem de menjar més calé, més verdura, més fruita. Ara, per exemple, m'han reconegut a l'AMET, que és l'alimentació mediterrània, i és això, és treballar amb els plats de sempre, però bueno, no cal que haguem d'estar sempre amb el xup-xup. Hi ha plats ràpids.
Sí, jo també penso una mica, no?, que cada vegada la gent cuinem menys, però no pel temps ja, no? És per mandra...
Perquè trobes qualsevol temps, excusa per fer... Però bueno, ara hi ha molta gent que li agrada i et sorprèn perquè quasi tens més nivell que jo. Bueno, quasi, on n'hi ha. Perquè veus ara, doncs, en Facebook i en aquestes xarxes pengen qualsevol cosa i dius, això ho han fet gent de casa, però sí, tenen la seva Thermomix, tenen els seus aparells, vull dir que hi ha gent que disfruta cuinant. I xapó. Sí.
Voleu preguntar-li alguna cosa més?
No.
Doncs el meu crit és que s'ha de menjar de tot. Si no t'agrada tant, no menges en tanta quantitat, però s'ha de menjar tot. Llegums, arròs, verdures... Però això no a altres, ho dic a tothom, a tots els oients. No renyo ningú, jo només aviso. No.
Doncs mira, pensem que igual que el menjar és un plaer per alguns sentits, com el gust, la vista, l'olfacte, el tacte, per les textures del menjar dins de la boca, ens falta el sentit de l'oïda. Per conèixer aquest sentit de la persona entrevistada, normalment l'última pregunta que fem és referent a la música que escolta. Quina música escoltes?
Jo escolto música, però sempre em decanto més cap a la ràdio. Treballant a la cuina, precisament, m'agrada molt, m'acompanya molt la ràdio, però també és veritat, i la música catalana m'agrada, n'hi ha molta. Música clàssica també m'agrada molt, ja segons quins moments, no? I la veritat és que ara he triat una cançó molt catalana, molt nostra, estem vivint en uns moments que, per una banda, a mi em sap greu, em dol, però que me'l sento. Jo sempre dic que la porto al cor i és El meu país, de Lluís Llach.
Doncs escoltem-la.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna potser sí que exageren. Tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré. Sempre es pot veure el campanar veït. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val, és així com m'agrada a mi. Sabria dir res més. Canto i sempre em sabré. Fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res. Sabré, malalt d'amor pel meu
Després de sentir aquesta cançó, que m'ha emocionat molt, la veritat és que li volia dedicar al meu pare, al Gaspar, i no cal dir que hi ha molta gent que no podrà veure tot aquest procés que estem vivint, però va pel meu pare, va pel Juli, i la meva mare i els meus sogres.
Acabem el nostre personatge singular d'avui, esperant que us hagi agradat, interessat i distret una bona estona. Ens retrobem aquí a Ràdio Falset el proper mes, amb més personatges interessants de la comarca.
Fins aviat.
Fins aviat. Gràcies.